Escoltes A mig matí.
I a mig matí, sintonia de Cine Antonio Barrero. Bon dia i bon any.
Bon dia, Sònia, gràcies, igualment.
Què tal, com han anat les festes?
Bé, bé, molt bé, les festes sempre són benvingudes.
Sempre van bé, no?
I tant.
I han passat,
eh? I han passat, sí. Tornem una mica a la normalitat, si és que el virus ens permet.
Esperem que sí, no? Que aquest any sigui el definitiu,
bueno,
de posar
fi
a aquesta pandèmia terrible.
De
esperem.
Moment, com bueno, estem sentint tots, encara hem d'arribar al pic.
Sí, sí, sí.
I aquí estem.
Aquesta sisena onada es resisteix, eh?
Sí, sí, déu-n'hi-do.
Doncs vinga, nosaltres parlem de cinema i em sembla que avui parlarem també de sèries, tot allò que ens depara aquest 2022, que tot just encetem, no, Antonio?
Sí, anem a fer una mica un avançament del que es preveu que veurem a les sales i a les pantalles i a les plataformes.
Uh-huh.
Hi ha moltíssima cosa. Jo he fet una mica una tria, també,
sí,
una mica en funció dels meus gustos, i evidentment uh-huh. no he vist res, però sí que això, farem una mica un avançament del que veurem d'aquí a que acabi aquest 2022 que tot just acabem d'engegar.
Molt bé.
Comencem pel cinema.
Vinga, som-hi.
Una de les pel·lícules esperades, i és una sèrie que m'encanta, és la de Batman. Tenim un nou Batman, The Batman, en aquest cas dirigit pel Matt Reeves, que bueno, és una pel·lícula que està centrada, sobretot en aquest cas, molt més en els còmics originals del personatge, i en aquest cas l'actor que interpreta l'emmascarat és el Robert Pattinson, que és el, si us recordo, penso que era el protagonista de aquella sèrie del vampir...
Sí, de Crepuscle.
Sí, no? sí, això mateix. Aquell cara...
Que no l'he vist, però vaja,
sí, doncs
aquest cara blanca.
Aquest cara blanca, sí, doncs aquest és l'actor que interpreta el nou emmascarat. Però a més a l'elenc hi ha també altra gent important, com el Matthew McConaughey, que és el que interpreta el Dos Cares, el Colin Farrell, el Pingüí, l'Andy Serkis, l'Alfred, la Zoe Kravitz, la Catwoman, el Paul Dano, l'Enigma i altres. Vull dir que, de fet, són ja secundaris de luxe per aquesta nova, per aquest nou lliurament de Batman. La pel·lícula, si tot va bé, s'estrenarà el 4 de març d'aquest any.
Mm-hmm. Ets fan de Batman?
Sí, m'agrada, sí? Batman, sí. Batman i Spider-Man són els còmics i les sèries, una mica perquè també havia llegit els còmics, que m'agraden. I, bueno, disfruto, vull dir, no són, diríem, les grans pel·lis que m'apassionen, perquè jo busco sempre un cinema més autor, més personal, però aquestes, sí, m'enganxen.
Molt bé, doncs Batman al març, eh?
Sí. Després, més endavant, bastant més endavant, és possible que igual les distribuïdores no la tinguin encara acabada aquest any, però en principi ja està acabada la seqüela d'Avatar. Avatar 2, dirigida de nou pel James Cameron, suposo que tothom la recordarà perquè va ser un hit, la pel·lícula aquesta. A mi no em va acabar de fer el pes, tot i que li vaig reconèixer molts mèrits. Aquelles animacions eren realment impressionants i suposo que aquesta seqüela... tindrà encara aquests mateixos elements. Com deia, la dirigeix de nou al James Cameron, que és garantia també de qualitat.
Perdona, Antonio, molts anys després, no?
Sí, 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 de fet, són uns quants anys després. Jo...
Sorprèn una mica, no?, que deixin passar tant de temps. Normalment les seqüeles intenten,
sí,
colar-les abans.
Sí, intenten colar-les abans, i més quan són seqüeles de...
Que han triomfat.
Que pel·lis que han triomfat com Avatar. Doncs, bueno, pel que sigui, imagino que al final, al darrere segur que hi ha qüestions econòmiques.
Sí.
Arriba ara. La primera pel·lícula va ser el 2009.
Caram.
Per tant, sí, sí, fa uns quants anys. Doncs bé, de fet no serà l'única, pel que he llegit, no serà l'única seqüela que hi haurà, perquè la idea és que cada dos anys es podria viatjar en aquest univers de Pandora i fins al 2028 estem veient preestrenes i el 2028 veurem l'Avatar 5. Per tant, tenim Avatar 2, 3, 4 i 5, que veurem el 2028 segons les previsions i el que he llegit, que això no acaba sempre, no s'acaba complint sempre.
Però pels fans, bona notícia.
Sí, sí, és bona notícia, sí, sí. I bé, repeteixen molta gent de la pel·lícula original, com la famosa actriu, la Sigourney Weaver, que està increïble, i altres també que, bueno, i s'incorpora de nou la Kate Winslet o la Ona Chaplin, que és la neta del Chaplin. Vull dir,
sí,
que de fet hi ha incorporacions també una mica per donar-li més caliu a la seqüela.
Perfecte.
Després tenim una proposta interessant, que aquesta sí que he llegit i aquesta sí que és de les que m'interessa, perquè el Guillermo del Toro és un director que l'he trobat sempre molt fascinant. A més, el vaig conèixer a Sitges fa dos o tres anys,
sí,
i és una persona realment encantadora i propera. La pel·lícula que té ja preparada és El carreró de les ànimes perdudes i és de les primeres que veurem perquè s'estrenarà a finals d'aquest mes. El 28 de gener està previst que s'estreni. De fet, ja s'ha vist, vull dir, s'ha vist en algunes sales i en alguns festivals, ha rebut molt bones crítiques aquesta pel·lícula i és un remake de la pel·lícula que ja es va fer el 1947, que adaptava una novel·la del William Lindsay Gresham. La cinta en aquest cas compta amb també un elenc de luxe, el Bradley Cooper, la Kate Blanchett, el Toni Collette, el Willem Dafoe i Rooney Mara. I, bueno, és un thriller interessant d'aquells que fa ell i que hi afegeix elements molt personals, molt també molt gòtiques i que cap pel·lícula d'ell deixa indiferent.
El Bradley Cooper m'agrada a mi com a actor.
Sí, hey, és interessant, sí.
És un descobriment que vaig fer no fa massa temps i la veritat és que m'agrada.
Molt bé. Una altra proposta és la segona part de Top Gun, aquella pel·lícula que va protagonitzar el Tom Cruise.
Home, i tant. Qui no la recorda?
Qui no la recorda, doncs bé, també al cap d'uns anys arriba aquesta segona part. De fet, era una proposta que ja feia temps que circulava per Hollywood, però no acabava de prosperar, i en aquest cas sí que sé que era per qüestions econòmiques, perquè evidentment es tracta d'una proposta, diríem, una superproducció enorme que requereix d'una inversió important i d'una producció important. La fa, en aquest cas, el director Joseph Kosinski i compta amb el duet protagonista inicial, el Tom Cruise i la Jennifer Connelly.
No, són bàsics, no?, per aquesta pel·li, suposo que
bàsics.
Sense ells...
Són més que escudets ja, però evidentment són bàsics. Però també hi ha interessants també secundaris com el Val Kilmer, el John Hammond o el Ed Harris, que són altres actors que també podrem veure en aquesta seqüela. Aquesta arribarà al finals de maig, el 27 de maig, està previst en principi que s'estreni.
Molt bé, perfecte.
N'hi ha moltes més, però no vull tampoc, diríem, podríem avorrir...
I al llarg de l'any ja n'anirem
parlant.
Sí, anirem
parlant de totes elles. Jo he destacat una mica les que a mi d'entrada m'interessen. Però sí que vull, en aquest cas ara, destacar les pel·lícules, diríem, nacionals, les de l'estat espanyol i catalanes, que veurem al llarg d'aquest any. Algunes també, perquè n'hi ha moltes més.
Sí.
En principi vull destacar Los renglones torcidos de Dios, de l'Oriol Paulo, que és un director sorgit de l'escac interessant. Aquesta penso que és la seva tercera pel·lícula. I en aquest cas ha fet també un thriller i compta amb el protagonisme de la Bàrbara Leni, que és una actriu que admiro, i l'Eduard Fernández.
Del llibre de Torquato Luca de Tena, no?
Efectivament, sí, sí. I promet una pel·lícula.
Home, si és com el llibre. El que passa que llavors a vegades llegeixes, veus la pel·li i dius, oi, no és com m'imaginava.
Una mica decebut, sí, és cert.
Sí, però vaja, li donarem una oportunitat a aquesta pel·li.
A tots ens passa que quan arriba la pel·lícula dius, ui, això no és el llibre. I que està molt bé perquè, evidentment, tu et muntes la teva pel·lícula i mai més ben dit quan estàs fent una lectura d'una novel·la o de qualsevol. I, per tant, és evident també que el director faci la seva... aporti en el cinema la seva visió, no? I, per tant, sempre de ser perquè tu t'has muntat la teva pel·lícula.
Sí, 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 evidentment.
Després tenim una proposta interessant i aquesta vull destacar-la sobretot perquè és d'una directora tarragonina que hem tingut al FICAT, l'Anna Maria Bofarull, i que ha fet una història que és, bueno, és una barreja de documental i ficció. Es diu Sinjar i és una triple història coral de tres dones que estan interpretades per la Nora Navas, la catalana Nora Navas, Halima Hitler, que penso que és àrab, no sé de quina nacionalitat, i la Iman Idokoro. Directa o indirectament, totes tres han estat víctimes de l'estat islàmic. Aleshores, fa un retrat d'això, coral de tres protagonistes en diferents àmbits i que totes tres, d'alguna forma, han rebut directa o indirectament les conseqüències de l'estat islàmic. S'ha rodat al Kurdistan iraquià, a Barcelona, a Tarragona i també a Sant Boi. I aquesta és una proposta interessantíssima.
Home, i tant que sí.
Després, una altra també interessant és la Maria Ripoll, que ha fet Nosaltres no ens matarem amb pistoles, que, bueno, és una mica barreja de drama i comèdia. La Maria Ripoll és la que va fer Rastres de Sàndal, que vam tenir aquí al FICAT, ha vingut al FICAT ella, i és una actriu, hi ha una directora interessant perquè fa propostes realment diferents, en alguns casos molt comercial i altres no tant. En aquest cas és una festa major, una reunió d'amics i molts draps bruts entre ells. I, bueno, diríem que barreja una mica això, el drama i la comèdia. La protagonitza en l'actriu Ingrid García Johnson, l'Helena Martín, el Joe Manjón, Lorena López i Carlos Troya. Després, una proposta molt marciana de l'Àlex de la Iglesia, l'última que he fet. Aquesta sí que l'he vist, la vaig veure a Sitges. Venècia Frènia i situa els personatges a una Venècia apocalíptica que s'està enfonsant i aleshores crea allà una matança bestial amb sang i fetge indescriptible. És divertida, és tan bèstia que rius. L'Àlex de l'Iglesia també sempre sorprèn, mai de ser, pels incondicionals d'ell, però en aquest cas penso que s'ha anat una mica a l'olla.
Sí.
Una mica.
Una mica.
Una altra proposta també que s'espera ja fa de temps, temps i que no s'ha acabat i no ha estat acabada abans per qüestió de la pandèmia, és Alcarràs, de la Carla Simón, que l'estem esperant amb candeletes perquè, evidentment, després d'estiu 1993, estem esperant la seva nova proposta. També situada, en aquest cas, a Alcarràs, que és una població de Ponent, de les Terres de Lleida, i amb actors i actrius també locals, i que, bueno, segur que aquesta és una proposta interessantíssima en català i l'estem esperant. Del Jaime Rosales, també un autor molt personal, Girasoles Silvestres, de Imanol Uribe, La mirada de Lucía, de l'Isaac i la Cuesta, director també afincat a Catalunya, Un any, una noche, del Caldera i de Toro, dos directors, una proposta divertidíssima ubicada en la postguerra, no, guerra civil i postguerra, i la barreja amb certs ultraterrestres que aterren aquí a Bullir. Això és una proposta realment molt difícil, molt complicada i, a més, amb comèdia. La vaig veure també a Sitges i aquesta sí que rius, increïble, tot i que t'està plantejant el tema de la Guerra Civil. I bé, de fet, uns i altres, vencedors i vençuts, s'han d'aliar perquè els extraterrestres els ataquen.
Malnacidos.
Malnacidos, sí, interessant. El Miqui Esparvé és el prota i la pel·lícula és molt interessant i molt divertida. I l'última que vull destacar a nivell nacional és Modelo 77, de l'Alberto Rodríguez, que és una proposta que, bueno, pels actors també té bona pinta. Un dels actors, no recordo el nom, és un dels de La Casa de Papel, i l'altre no recordo el nom ara, però la proposta també sembla interessant.
Per cert, l'has vist, La Casa de Papel, tu, o no?
L'última sèrie, l'última entrega vaig començar i el segon capítol vaig dir ja en tinc prou.
No vas arribar al final de La Casa de Papel?
No puc.
No?
No, és que em costa molt. No, de veritat, sé que hi ha detractors i admiradors.
Sí, sí, evidentment.
Entenc pel que m'estàs dient que tu ets admiradora.
A mi sí, a mi m'agrada molt, sí.
I l'última...
També és cert que tenia ganes ja que acabés.
És que és més de lo mismo sempre.
Sí, la subtrama, la trama, tot això es repeteix contínuament, no? Llavors sí que no hi ha massa factor sorpresa, podem dir.
I això t'ho va dir.
Però al final sí.
Sí, al final
sí.
Així em recomanes que l'acabi?
Jo sí que t'ho recomano. Mira l'últim capítol només.
D'acord, doncs, si m'ho dius tu ho faré.
Jo sí que la recomano perquè, a més, bé, no diré res més, no.
D'acord.
No vull fer cap spoiler. Però vaja, sí.
Doncs ho provaré.
A més, la Namja Nimri, que no...
No, evidentment, és que a mi els actors i els actrius que surten són tots de primera, vull dir, fan un paperàs, però és que és això, la història m'estan explicant sempre
el
mateix.
Sí.
Tanta violència, tanta acció, tanta... I et dic, vaig començar-la perquè això la vaig agafar amb ganes. I vaig dir, ja en tinc prou. Però bé, em miraré l'últim capítol.
Vinga, va.
Molt bé, doncs ara anem, igual que hem fet amb les pel·lícules, anem a destacar potser les sèries, que també n'hi ha moltes. A més, hi ha, evidentment, és que el tema de les plataformes s'ha disparat, el tema de la pandèmia ha fet que mirem més sèries i que mirem més propostes des de casa que mai, i les sèries són, evidentment, estan aquí i no podem menys tenir-les. I en destacaré tres o quatre també, o cinc, per... una mica en funció també dels meus gustos, perquè et dic, n'hi ha moltes i segurament me'n deixaré d'altres que també en podem anar parlant al llarg de l'any. La primera que vull destacar és la sèrie del Senyor dels Anells. I a partir del setembre, perquè fins al setembre no la tindrem aquí, veurem de nou l'espai, la ubicació de la Terra Mitjana de la mà de Prime Video. En aquest cas, Prime Video és
d'Amazon,
Sí, Prime Video Amazon és la que la porta. Serà una superproducció televisiva que comptarà amb diverses temporades i la possibilitat de que hi hagi, a més, spin-offs. És, en aquest cas, té l'atractiu de que el català José Antonio Bayona ha dirigit els dos primers episodis de la primera temporada. Aquesta primera temporada compta amb 8 capítols en total i està situada milers d'anys abans dels fets de la novel·la del Hobbit. Per tant, bueno, d'alguna manera, te situa molt més abans de que coneguéssim tot allò que vam veure ja en les pel·lícules. Té interès, té... a més això, dirigida pel Bayona, que sempre també és qualitat.
És garantia, no, també?
És garantia de qualitat i, a més això, és molt nostrat i és molt d'aquí. L'altra sèrie que també vull destacar és Obi-Wan Kenobi, En aquest cas és Disney Plus qui ens deixa gaudir del Ewan McGregor, que és un altre actor també fetitxe, interpretant de nou el mestre Jedi Obi-Wan Kenobi, que és el que li dona nom a la sèrie. Està situada 10 anys després de la pel·lícula de Star Wars La venjança del Sith, després que Anakin Skywalker es convertís en el Darth Vader, qui també apareixerà a la sèrie i l'interpreta de nou el Hayden Christensen. D'entrada, la sèrie compta amb 6 episodis, però segurament tindrà continuïtat amb d'altres episodis, perquè, evidentment, la franquícia Star Wars té seguidors i seguidores garantits, i, per tant, entenc que l'estan fent amb garanties de que això tingui continuïtat amb d'altres episodis i altres moments. I ara anem ja una mica al més nostrat, que també potser evidentment no està a l'alçada d'aquestes dues primeres que he comentat, però pel fet de ser una coproducció de TV3, d'Apunt i d'IB3, les tres cadenes de televisió dels països catalans, per mi també és garantia i que segurament està fet amb cara i ulls. La sèrie es diu Mòpies i és la primera sèrie que coprodueixen les tres televisions. Ja ho han fet amb pel·lícules com La mort de Guillem o com alguna altra. La que vaig comentar l'altre dia, una altra pel·lícula que també està nominada als Gaudí, que no recordo el nom, també l'han produït les tres televisions, i en aquest cas han fet un pas més enllà i s'han atrevit a preparar una sèrie. És de gènere fantàstic, evidentment en català, i està ambientada al Santuari de Lluc, a la Serra de Tramuntana de Mallorca, i consta de 4 episodis. Sembla ser, pel que he llegit, que es tanca, vull dir, és una sèrie de 4 episodis, perquè, evidentment, ho han fet també diríem, un look molt de ficció i molt ben representada la localització, però, evidentment, són molts diners perquè he vist que això té qualitat. El repartiment l'encapçala la catalana Valèria Sorolla, i, a més, hi ha la mallorquina Alba Brunet, i estaran acompanyades per actors i actrius balears, catalans i valencians, i realment promet. No hi ha encara data d'estrena, però imagino que tan punt la tinguin, serà de les primeres coses que veurem aquest 2022.
Molt bé, Mòpies. D'acord.
Willow és una altra sèrie que sembla que per fi podrem veure, és la seqüela de la pel·lícula, la podrem veure en forma de sèrie, 34 anys després. La pel·lícula, de fet, això té 34 anys quan va sortir. Segons els creadors, la sèrie introduirà nous personatges al regne encantat de les fades, reines i dels monstres Eboris de dos caps, però en Willow, Ugfo tornarà a ser interpretat per aquest actor que és Nan, que és el Warwick Davis. Serà Disney Plus i constarà de 8 episodis. Té també una pinta de ser molt interessant perquè és ficció i, a més, en aquest cas, adreçada també a tots els públics. No és només per adults, en aquest cas la proposta és per a una proposta familiar. I tornant de nou a les sèries d'àmbit nostrat i sobretot amb la llengua catalana, tenim una altra proposta, en aquest cas de TV3 i Apunt. No hi és en aquest cas la televisió balear, però sí que hi ha en aquest cas Filmin. És una proposta que es diu Sicília sense morts. Té 8 episodis, encara estan treballant-hi, així com la de Mòpies ja està acabada. Aquesta també està situada a Mallorca, però amb una trama de corrupció, de venjança i de crim com a figura argumental. És una adaptació del llibre homònim de Guillem Frontera, que es va publicar l'any 2015, i aquí veurem això, polítics que reconeixerem de seguida, perquè estem parlant d'això, dels últims anys, de tota aquesta trama que hi ha hagut de corrupció, sobretot al País Valencià, i té bona pinta. I, a més, amb actors també que li donen molta credibilitat. N'hi ha moltes més, com he dit, però jo voldria destacar aquestes 4 o 5 que n'he parlat, i algunes, quan arribi el moment de l'estrena, en tornarem a parlar, si creieu convenient.
Antonio, alguna pel·li que hagis vist últimament que t'hagi agradat?
Ahir vaig estar veient a Netflix El Páramo, que és una pel·lícula del David Casademunt, i el David Casademunt potser no li sonarà a ningú, però el vam tenir al FICA tant la primera edició amb el curtmetratge Jingle Bells, que va guanyar, i que és un director que jo vaig veure de seguida que prometia, ha fet una sèrie que va comprar de seguida a Netflix i va dir, te la comprem, però evidentment només l'estrenaràs amb nosaltres. Ahir es va estrenar. La recomano molt, és un cinema pausat, un cinema tranquil, però que t'enganxa des del principi. És una història ubicada als anys 1800 i pico, en el que hi ha, diríem, un espai fictici, en el que hi ha una parella que s'aïlla amb el nen, fugint de la por i de les guerres de l'exterior, i de fet la por els hi entra dins, i és la por que porten cadascú d'ells. El pare té un trauma familiar del passat, que va explicant-lo, va sortint, i a partir d'aquí aquella por la traspassa a la seva dona, a la seva parella i el nen, i es crea un clímax de por i de tenebra realment indescriptible, i no vull avançar res més, però la recomano. És una pel·lícula d'una hora i mitja que t'atrapa de principi a final. Hi ha tres actors increïbles i que fan una proposta molt personal, el David Casademunt, i de fet ja et dic, quan la va veure ja només li va permetre estrenar les Sitges, i ahir es va estrenar al Netflix, i realment si us sembla i la proposta us atrapa, mireu-la. No és sang i fetge, és por, aquella por intrínseca que tenim dins i que es manifesta i que la sentim, i que en molts casos és real o no és real, perquè això la pel·lícula no ho acaba d'aclarir. I aquesta per mi és la proposta interessant, que no ho deixa obert. Al final és molt obert.
Doncs vinga, qui tingui ganes de patir una estona.
El Páramo.
El Páramo.
Sí, és per patir una mica, sí.
Sí, no? Ja, pel que comentes, segur. Sí. Molt bé, doncs ho deixem aquí, Antonio.
Ho deixem aquí.
Tornem divendres. Que tinguis bona setmana.
Molt bé, perfecte. Adéu. Fins la propera.